Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 644 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 8 de febrer de 2026, i a banda que se m'oblidi, el proper programa de Font de Misteris serà dins el nostre horari alternatiu, perquè el diumenge 15 de febrer hi ha futbol, així que nosaltres estarem a les 5 de la matinada del ja dilluns 16 de febrer. Però ja sabeu que, com sempre, en el vostre abast, en els sistemes a la carta i a fontdemisteris.com i a ib3.org, i dit això, anem amb una altra coseta que volia comentar. Aquesta setmana s'hauria d'haver llançat, després de 50 anys i d'un bon grapat de canvis damunt de la planificació, i doncs s'hauria d'haver llançat una nau cap a l'espai amb els seus 4 tripulants a la missió lunar Artemis II, i ja dic, després de 50 anys, i no s'ha pogut llançar. El dia previst era avui, dia 8 de febrer, però no s'ha fet per motius de seguretat. Evidentment, la seguretat de les persones va davant de tot. Però no estem parlant d'anar a la Lluna, de tornar a trepitjar la Lluna directament, Encara no. Ara parlam de que havien de fer una trajectòria al voltant de la Lluna i bé, i també allunyar-se de la Terra com mai s'ha allunyat un ésser humà, però que quan varen fer el darrer assaig general del llançament se n'adonaren que hi havia fuites d'hidrogen en el sistema de llançament, així que s'ha determinat allunar-lo com a mínim fins al mes de març d'enguany, pel proper mes. Bé, no mos sorprèn. Sí que me va sorprendre quan digueren el mes de setembre passat que la seva idea era adelantar aquesta missió, que la varen adelantar d'abril en el febrer, ho vàrem estar comentant davant d'aquests micròfons. I bé, també vàrem plantejar dubtes i preguntes. I bé, el cas és que en el final no ha estat possible, però segueix fent-nos fer preguntes, no? Que tampoc sé si ara és el moment, però clar, per què fa 50 anys no hi havia tant de problemes en enviar gent a l'espai? No sé, ho deixarem a l'espai. Així que seguirem a sobre, com des de ja fa tant d'anys, no? Veient com anuncien i ajornen o fins i tot cancelen missions cap a l'espai. Sigui com sigui, i doncs estarem aquí per contar-ho. I jo crec que ara millor contam què volem fer i començam.
Començarem aquest programa 644 de Font de Misteris comentant una notícia que hem conegut aquests dies i que mos parla d'un misteriós papir egipci de fa més de 3.000 anys i que podria alimentar de nou l'antic mite de l'existència d'una antiga raça de gegants a la Terra. Què diu aquest document? Després, a Mont Diversos, mos endinsarem en la història de Nazulema, una figura que ha arribat fins als nostres dies com una suposada astròloga musulmana que estaria vinculada a la conquesta de Mallorca de l'any 1229. Què hi ha de cert en la seva història? El contes i rondalles de Irene Font, coneixent amb algunes historietes relacionades amb la conquesta i el conqueridor. I a la darrera part del programa coneixerem una història que han titulat com s'ha de ser investigadora de ses llums que no són satèl·lits. I I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Ja vull començar amb una cosa breu, però és que, clar, aquestes casualitats, no? En el darrer programa de Font de Misteris va tornar a sortir el tema dels gegants a l'antiguitat. Va ser quan, parlant del mosaic de la tomba de na Valèria, a Son Peretó, a Mallorca, varen comentar el tamany de la seva fossa, així com també varen citar el que va deixar dit en Pere Morell damunt d'un suposat gegant que haurien tingut en el Museu de Manacor, que, per cert, des del museu en el seu dia, això es va negar. Bé, idò, el dilluns van veure publicat en el diari digital 20 Minutos aquest titular: El misterioso papiro egipcio de hace más de 3.000 años que alimenta el mito de una antigua raza de gigantes. Curiós, eh? Diu l'article que en el papir anomenat Anastasi I, que està en el Museu Britànic, hi ha un text que, per cert, qualifica de satíric, eh? I diu que aquest text pensen que era emprat per a la formació dels escribes durant les dinasties de 9 i 20, és a dir, de vers el segle XI abans de Crist. I aquest escrit parla de les topades amb el poble Xosu, dels que diu que els seus membres feien entre 4 i 5 colzes egipcis d'alçada. Això, en el sistema mètric, venen a ser, si no va xerrat, entre 2 i 2,5 metres. I on està la cosa damunt d'això? I de que si això fos textual, cosa que no sé, evidentment, i de vendria a donar la raó en els escrits de l'Antic Testament que parlen directament de gegants a l'antiguitat. Sense haver de cercar massa, tenim allà la història d'en Goliat, eh? En Goliat i en David. Encara que hi ha més bandes a l'Antic Testament on es fa referència a gegants, a persones amb un tamany, això, gegantí. Per exemple, la Bíblia de Montserrat, a l'abast de la xarxa, diu, en el Gènesis 6, diu: perversió creixent, origen dels gegants. Quan els homes començaren a multiplicar-se a la terra i els que eren fies, els de raça divina trobaren que les filles dels homes eren agradables i prengueren per mullers totes les que van volar. Javé digué: el meu esperit no restarà per sempre en l'home, que és carn. La seva vida serà de 120 anys. Hi havia gegants a la terra aquells dies, i també després, perquè quan els de raça divina s'unien a les filles dels homes, elles els donaven fills, que són els valents d'altres temps, homes famosos. O més en band, que també es torna a parlar d'una raça gegantina, quan la història de Moisès diu: No podem assaltar aquest poble, és més fort que nosaltres, i es posaren a desacreditar davant els israelites el país que havien explorat. El país que hem anat a explorar és un país que devora els seus habitants. Tot el poble que hi hem vist són uns homes de gran talla. I hem vist també els gegants i els enaquites, descendents dels gegants. Ens feim l'efecte de llagostes en vista d'ells i també els fèiem el mateix efecte a ells. Bé, altres referències, però, clar, davant d'això, un es demana com les hem d'entendre, no?, aquestes referències. Només forma part de la constant simbologia que podem trobar a la Bíblia? Potser, no ho dubt, evidentment, però ara, amb aquest papir de d'haver 3.000 anys, com ho hem de considerar? I Borja, t'està a faltar per demanar-li a en Miguel que t'obri el micro,
eh? És que ja sabeu que tornaré, evidentment, el meu per damunt d'aquest tema. Crec que estareu d'acord, no se pot negar, que el tema dels gegants dins història és una d'aquestes ocasions a la qual la història en majúscules rebutja un fenomen o una situació o un fet que no encaixa dins el cànon oficial, com altres tants. De fet, evidentment, sabem que hi ha testimonis i escrits de totes les èpoques i tots els territoris de la Terra que parlen de gegants. Però, clar, evidentment, sabem que no encaixa. I, de fet, això és molt comparable, per exemple, recordeu la cronologia d'Egipte, ara que parlem d'Egipte, de Manetón? Aquella que parlava d'un grapat de reis i faraons.
Sí.
De vides llarguíssimes.
Sí.
Prèvia a la unificació d'Egipte per Menes?
Sí.
Idò, què fa la història oficial? Agafa, a partir d'en Menes, que és el que encaixa, el que quadra. L'altre s'ha rebutjat com a fals, com a mític, o com a...
Com a mític,
clar.
Al igual que aquí, que he parlat d'homos de gran talla que vivien... la seva vida serà de... Ho tenc a davant, ho estic...
De 120 anys.
Saber, la vida serà de 120 anys. Ve a ser el mateix. Parlant de lo que he dit abans, no? Parlant de símbols o no?
En aquest cas, coneguts com a Nefilim.
No entrarem ara amb en Nefilim. Vol dir res, Sergio?
No,
o millor ho deixem aquí
no.
I anem amb tu i la teva secció Mondiversos, on mos dus una, per jo personalment, una fascinant i animàtica història. La història de sa mare d'en Alí de la Palomera, na Zulema, quan vulguis.
I doncs sí, avui en aquest món diversos anem a conèixer a Zulema, que és una figura que ha arribat fins a nosaltres com una suposada astròloga musulmana vinculada a la conquesta de Mallorca de l'any 1229. El seu cas és especialment interessant perquè combina una menció breu medieval, el desenvolupament literal i posterior i la tradició popular. El resultat és un personatge en l'imaginari de les Illes Balears, però amb una base documental mínima. Anem a esbrinar el que coneixem d'ella. La presència documental original del que després serà coneguda com a Zulema, l'astròloga, es limita a un sol testimoni medieval, com anàvem dient. Aquest testimoni és la crònica d'en Bernat Esclot, escrita a finals del segle XIII, que descriu diversos episodis de la conquesta de Mallorca per part de Jaume I. En el capítol on relata l'arribada de jove sarraí Alí a les naus, Desclot explica que aquest jove havia nedat fins a l'estol per revelar informació militar decisiva. El motiu d'aquest gest, segons Nalí mateix, era el consell de la seva mare, definida a la crònica com una dona molt sàvia, que coneixia l'art de l'astronomia i que li havia predit que Mallorca seria conquerida pel rei cristià. Aquesta referència és fonamental perquè és única que connecta la figura d'aquesta dona a la conquesta de 1229 i en la ciència de l'astronomia. És important remarcar que Desclot no indica cap nom propi, ni dona cap detall sobre l'origen, el lloc de residència, el rang social o la vida d'aquesta mare. La informació és molt breu i no hi ha cap altre document medieval que ampliï o confirmi aquesta menció. Per tant, tota la construcció posterior sobre ella, el nom de Zulema, la seva possible noblesa, la seva ubicació geogràfica concreta, o la seva activitat científica, també concreta, no prové d'altres fonts medievals, sinó que generà més tard en èpoques modernes i contemporànies, a partir d'aquesta única base mínima que llegim a l'esclat. La identificació de la mare d'Ali amb el nom de Zulema no apareix fins molts segles després de la conquesta. És durant el segle XIX, en ple moviment de la Renaixença, quan aquesta figura és recuperada i transformada dins la literatura i la cultura. En aquest període hi ha una voluntat de recuperar episodis medievals, personatges històrics i elements legendaris de les Illes Balears, i en general revaloritzant-los i donant-los una lectura romàntica i patriòtica. És en aquest context que el poeta Pere del Cànter a Penya publica l'any 1871 el poema historicista titulat Nalí de la Palomera, on apareix per primera vegada el nom de Zulema, aplicat a la mare d'Ali. Aquest poema fixa ja una imatge molt definida. La Zulema no és només una mare que dona consell, sinó una dona culta, coneixedora dels astres i amb capacitat de predicció del destí polític que viu Mallorca. Aquest nom i aquesta interpretació tindran continuïtat posterior en altres poetes i autors mallorquins del XIX, que faran créixer i fixaran el relat. I a partir d'aquest moment, la Zulema se converteix en un personatge amb identitat literària pròpia. I aquest procés és clau perquè el seu nom i la seva percepció popular no provenen, per tant, de la mitjana, sinó del segle XIX. La tradició posterior situa la Zulema i el seu fill Nalí dins un espai geogràfic concret, la zona d'Andratx i especialment Sant Telm. Aquesta localització no apareix a cap document medieval de l'època, però s'ha anat fixant a través de la transmissió oral, la divulgació local i la literatura romàntica des de XIX i des XX. El diccionari biogràfic de dones recull aquesta versió i explica que la torre medieval de Sant Telm ha estat tradicionalment identificada com el lloc des d'on Zulema hauria observat els astres. I aquesta associació territorial té un pes molt gran perquè converteix una figura que només existia com una referència textual i es tracta en un personatge amb un escenari físic reconocible dins Mallorca. Quan un personatge mític se vincula a un espai real concret, és molt més fàcil que arreli i que se mantingui viu en sa memòria. El paisatge ajuda a fer-lo tangible, encara que no hi hagi cap font que certifiqui que ella realment hi visqués o exercís l'astronomia. Aquest procés també ajuda a entendre com moltes llegendes històriques se consoliden. Els territoris, els topònims i la tradició oral funcionen com una mena de prova emocional i cultural, encara que no sigui una prova documental real. Ja a l'època contemporània, la Zulema ha anat entrant també a l'àmbit educatiu i divulgatiu, com a exemple de dona vinculada en el coneixement i la ciència medieval. Alguns llibres de text actuals incorporen versions narrades on s'explica la història en primera persona i se presenta Zulema com una noble de Medina Mallorca, que va continuar observant el cel després de la conquesta. I aquest recurs pedagògic ajuda a introduir la idea que dins el món islàmic medieval existirien també dones formades i relacionades amb el saber científic, tot i que en el cas concret de Zulema les dades històriques són mínimes. Què us pareix?
Idò, ja m'apareix que aquesta història és d'aquestes de que si no és vero és ben trobato. I, per cert, has dit això de que quan un personatge es vincula a un espai és més fàcil que arreli. Eh? Estic totalment d'acord. Ara bé, en el cas de Zulema, poc crec jo que ha relat quan verdaderament estic davant d'una història que el manco jo personalment me va fascinar en el seu dia. Que és una invenció ben posterior? Pot ser. També podria ser que hi hagués qualque document que s'hagi extraviat, que s'hagi perdut, i que tal vegada mos podria ampliar la informació. En qualsevol cas, es deia que aquesta Zulema seria la mare de Nalí, aquell que es diu que va anar nedant, va anar fins a la Palomera, quan el rei en Jaume era a punt de començar la conquesta d'aquella Medina Mallorca musulmana. I aquesta Ali, que li hauria contat una mica com eren les defenses i el que es trobarien les tropes cristianes a la Mallorca que estaven a punt de conquerir, no? Però és que aquest Alí sí que surt a la crònica del rei. És a dir, la primera referència que tenim d'en Alí no és a la crònica d'en Desclot. El propi rei en Jaume mos ho cita. No? Ara bé, ho cita i no es torna a saber res més. Ni d'ell, ni molt manco, lògicament, de la figura d'aquesta senyora, no? D'aquesta suposada mare d'en Alí de la Palomera, en Zulema, que bé, que en qualsevol cas és una llegenda apassionant i que el manco, per jo, com he dit, si no és vero, és ben trobato. Així que, moltes gràcies, Sergio. Petita pausa i tot d'una, continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, sintonia a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Per avui, seguint amb el que heu dit de la llegenda de la mare d'en Alí de la Palomera, és a dir, de historietes de la conquesta del rei en Jaume i els seus, n'he recollit un parell referides a les dificultats que s'hi trobà, que és el que suposadament li hauria explicat en Alí amb la seva visita. Per exemple, aquesta, de Namades, que ens relaciona la fam que patiren amb l'escut de Montcada i que conta tal que així. Com tota la campanya de la conquesta de Mallorca, el setge d'Artà es va caracteritzar per la més terrible i angoniosa fam. Feia molts dies que gairebé no havien pogut menjar res. Quan el rei sabé que el duc de Montcada havia rebut queviures i provisions de Catalunya, el rei en persona es dirigí cap a la tenda del cavaller i li preguntà si era cert que havia rebut queviures. Montcada entrà dintre de la seva tenda i entregué un paquet on hi havia 7 pans, que directament estengué damunt de la seva capa i digué al rei: «Aquests 7 pans constitueixen tota la meva provisió i quedeu a la disposició del rei i dels altres cavallers». El rei els va acceptar i els va repartir entre l'exèrcit, de manera que tothom en pogués menjar. I fou tanta el braó que aquella engruna de pa va donar a tots els lluitadors que, referent-se ràpidament de l'abatiment que sentien, van donar una valenta embestida amb la qual aconseguiren de prendre la població d'Artà. Diu que el rei concedia Montcada com a escut, en record del gran servei que va fer-li, el símbol de 7 pans damunt d'un fons vermell, i afegeix, la qual cosa recorda la seva capa. Anem amb una altra també relacionada amb la fam i el conqueridor. I aquesta particularment, si no la coneixes, Xema, estic segura que t'agradarà. Amades, el seu Les 100 millors llegendes, la va titular El cavaller Sant Jordi i l'ajut a la conquesta de València. I conta tal que així. El rei Jaume I i tot el seu exèrcit, després de la conquesta de Mallorca, van tornar a patir una fam terrible que va ser l'estrai d'aquella campanya memorable. Quan, encès per l'entusiasme, el rei va projectar la conquesta de València, la idea de la fam va ser com una ombra i com un malson que va enterbolir els projectes i els plans reials. Un bell matí, al seu palau, es va aparèixer el rei, el cavaller Sant Jordi. Li lliurà una botella de vi, un pa i un badallet i li va dir que amb ells en tindria per a menjar i beure tot el seu exèrcit mentre durés la campanya de València, per llarga que fos. Animat per la solució miraculosa per aquest greu problema que era abastir les tropes de menjar i que viures, el rei s'animà a emprendre l'atac, cridar tres cavallers de la seva confiança i els donar una botella de vi, o una altra el pa i el tercer el badallet. I a continuació va començar la campanya militar, en aquest cas de València. Com que anar a la batalla amb una botella de vidre, amb les incidències i vaivens d'una guerra, resultava perillós, perquè es podia trencar, el rei va cridar un baster i li va encarregar que li fes una botella de pell que no es pogués rompre passés el que passés. I el baster va fer-ne una en forma de pera, feta de pell de moix, i li posà per a tap un galet fet amb banya. La pensada del baster del rei va ser ben rebuda i va donar origen a la botella o bota de cuir per a portar-hi vi que namades d'ella, que encara avui s'estila. I gràcies a això, diu que durant tota la guerra, els cavallers i gent d'armes cristians mai no els hi van faltar el vi, el pa i la carn, perquè la bota aquella, per més vi que s'entregués, sempre era plena igual. El pa sempre era gros de la mateixa mida, per més milers i milers de llesques que s'entreguessin, i el vedell sempre era igual per més talls que se'n fessin. Acaba dient l'autor que els tres cavallers que van fer de rebosters durant aquella campanya foren anomenats, respectivament, boteller, paner i vaquer, qualificatius que els foren adjudicats com a cognoms. I com a record dels seus bons serveis, el rei els hi adjudicà per als seus escuts les ensenyes d'on havien pres el nom, una bota, un pa i un vedell. I ja que Zulema, la mare d'Ali de la Palomera, tenia relació amb l'astrologia i l'endevinació, crec que aquest altre, del mateix llibre, també ens encaixaria. A més, que és ben curiosa. Fixeu-vos com va variant el tracte que fa els astròlegs a mesura que avança. Amades la va titular El rei i els astròlegs, i diu... El rei Pere havia tingut molta fe en els astròlegs i no feia cap passa sense consultar-los abans. Però com que li van errar algunes prediccions, acabà per tenir-los desconfiança i va començar a tractar-los amb molta duresa. Una vegada, al palau, una somera va tenir un mul. El rei va enviar una requisitòria als astròlegs de més fama, donant-los l'hora exacta i les circumstàncies del naixement. Els digué que es tractava d'un fill bastard i els demanà que li fessin l'oracle, una mena de carta astral, Tots els consultats van creure que es tractava d'un fill il·legítim del rei i li van fer uns pronòstics molt falaguers i satisfactoris per acontentar-lo. Li van dir que seria un gran príncep, un gran general, bisbe, cardenal i fins i tot qualcú li digué que arribaria a ser papa. Per tal de ridiculitzar-los, el rei, un pic rebudes les prediccions, va fer saber a tothom l'horòscop que els astròlegs havien fet d'un mul. Una altra vegada li demanà a un astròleg: «Saps on passaràs les festes de Nadal?» El bruixot li contestà que no ho sabia, i el rei li replicà que ell sí que ho sabia, i li digué que les passaria a la presó, on el va fer tancar i on passà les festes de Nadal. Així que sí que es va complir la predicció del rei. I en aquesta també, perquè una altra vegada que va consultar un astròleg, aquest li va dir que regnaria poc perquè la seva vida no seria gaire llarga. Ell li preguntà a l'astròleg si la seva ho era gaire, de llarga. I el bruixot contestà que sí, que ell, l'astròleg, viuria molt d'anys. El rei li replicà que anava ben errat, perquè ell li mostraria com s'equivocava i la seva suposada saviesa l'enganyava. I com? I el faria penjar pel botxí i veuria com l'astròleg, en contra del que havia dit, viuria poc, i que seria el rei el qui viuria molt d'anys. I el va fer penjar. Bé, vaja, quin gir de guió dins aquesta contarella, no? Jo crec que davant d'això no ens hauria d'estranyar aqueixa altra, també del llibre de Namades, de les 100 millors llegendes. I també referia al rei Pere, descendent del rei Jaume I, aquesta que la va titular El rei i la velleta, i que conta tal que així. El rei Pere era molt temut de tothom a causa de la vida turbulenta i accidentada que havia passat, i per a la majoria del seu poble era odiat i avorrit. El rei, que no era beneit, no desconeixia el poc afecte que li tenia la seva gent, encara que al seu davant li fessin la gara-gara i la dolessin. Un dia va arribar a orelles seves que hi havia una velleta que cada nit, entre el rengle de parenostres que resava, en dedicava un a la bona salut del rei i perquè Déu Nostre Senyor es dignés a donar-li força anys de vida. I feu compareixer la doneta al seu davant i li demanà com era que, mentre tothom el tenia per tan dur i per tan rigorós i que desitjava la seva mort i perdició, en canvi ella resava una oració diària per la seva vida. La doneta li contestà que bé era cert tot allò que deia el sobirà, però que ella vetjava pel rei per por que el que vingués al seu darrere no fos encara pitjor que ell, i per allò que val més un boig conegut que un savi per conèixer. Déu mantingui mon senyor, per por de pitjor. El rei restà confós davant de les raons de la doneta. Va respectar la seva manera d'entendre i li feu passar una pensió per mentre visqués, perquè seguís resant per ell, encara que fos per por d'un altre de pitjor.
I de part de recomanar, com sempre, no?, l'obra de Namades, on trobem de tot, i de crec que hi ha un parell de les que has contades que són dignes de reflexió, principalment aquesta darrera, però crec que és millor que ho deixem aquí. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Seguim amb tu, Borja Rigo, que mos vols parlar d'una científica que ja fa uns anys, que tampoc massa, que té una teoria, com a mínim, sorprenent i que pot ser una mica en contradicció amb el que normalment opina la ciència, que en Sergio, en el sumari, l'ha citada com la investigadora de les llums que no són satèl·lits. I crec que te quedes curt, perquè dit així sembla que és un...
És que ho vam estar comentant tota la setmana, sí, i m'ho va fer gràcia.
Sí,
com a títol de biografia per aquesta senyora seria simpàtic.
Sí, però... Que
de certa manera.
Que estem parlant d'una científica de primer nivell, és a dir, és una doctora en astronomia, eh? No és una qualsevol, no és una investigadora que cerca llumets, eh? És bastant més que això. Però quan vulguis, Borja Rigo.
Sí, volia fer una petita aproximació no científica que, si bé va agafar rellevància fa alguns anys, ha estat ara, fa només unes setmanes, que ha estat per l'aventura més coneguda pel gran públic. Estic parlant de l'astrònoma sueca Beatriz Villarroel, que és cert que no és un nom especialment suec, estareu d'acord, però que té molt a veure amb els seus orígens espanyols i xilens. El projecte que lidera du per nom Vasco, i són les sigles de Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, és a dir, fonts que desapareixen i apareixen durant un segle d'observacions. I què vol dir tot això? Durant més de 100 anys, els astrònoms han fet milions de fotografies del cel. Moltes d'aquestes imatges se conserven en plaques fotogràfiques antigues fetes molt abans de que existissin els telescopis digitals moderns. Aquestes plaques són, diguéssim, una espècie de fitxer històric de l'univers. El projecte Vasco compara aquestes imatges antigues amb observacions actuals del cel. Els investigadors revisen si els objectes que apareixen en fotografies antigues continuen existint avui. Quan troben un objecte que abans estava i ara no apareix, idò sorgeix una pregunta molt important. Què va passar amb ell? A la majoria de casos hi ha explicacions normals. Se pot tractar d'errors a les fotografies antigues, problemes tècnics o fenòmens naturals coneguts. Tot i això, en alguns casos, les dades suggereixen que podria tractar-se d'esdeveniments astronòmics extremadament estranys. I aquí ve lo més interessant. Hem de pensar que, clar, si són imatges capturades durant un segle, n'hi ha un bon grapat que són anteriors en el llançament dels primers satèl·lits humans a l'espai. És a dir, ens duen a un moment de la història a la qual els cels estan aparentment nets de tecnologia. I què se va trobar? Idò, entre altres coses, i això ho diu la pròpia investigadora, una coincidència d'objectes en el cel l'any 1952 en el moment de ser coneguda com a Gran Onada OVNI de Washington. Diu una Villarroel a una entrevista en el diari La Tribuna del País Vasco, diu: la coincidencia es notable. Los transitorios aparecieron durante los dos fines de semana de la oleada de ovnis en Washington DC en 1952. Cabe señalar que el evento no solo fue visto por radar, sino también por muchos testigos oculares. Esto nos inspiró a mi colega Stephen Bruel y a mí a investigar si existían correlaciones más amplias entre los transitorios vasco, del proyecto, los eventos históricos de ovnis y los ensayos con bombas nucleares. Y, efectivamente, encontramos correlaciones estadísticamente significativas. El artículo está en proceso de revisión por pares, pero la preimpresión ya está disponible públicamente. Por supuesto, la correlación no es casualidad, pero sugiere claramente que estos transitorios son detecciones astronómicas reales y no ruido aleatorio o defectos de captura. Thank you. Aquesta entrevista, que he citat ara, era del mes d'agost de 2025. I aquest article, com diu, està en revisió per pares, però ja està revisat i acceptat. Així que, de qualque manera, podem dir que s'ha validat la presència de... Això ja ho afegeix ja una mica. Naus no humanes a l'espai abans de ser de satèl·lits. I si no presència de naus no humanes, d'objectes impossibles i totalment desconeguts. I, per cert, no vos crida una mica de l'atenció això dels assajos nuclears?
I de la part del llinatge, que no deixa de ser curiós, no? Una senyora sueca que es diu Beatriz Villarroel, més Villarroel, com el que va introduir l'impremta a les nostres illes en el segle XVI, a banda dels WASP, que són coses, dades, que a vegades un té en el cap, que no sé per què surten, però bé. I de... jo no sé, Borja, si diria que s'ha validat la presència de naus no humanes a l'espai abans de l'era dels satèl·lits, no? No sé, ho trobo molt agosarat.
Bé, si anem a un article de la Razón publicat el març 2025 i si anem a en Josep Guijarro, tenim lo següent. Villarroel ha señalado que durante el mismo periodo en que se realizaron estos descubrimientos, Menzel ordenó la destrucción de una parte significativa de la colección de placas del Observatorio de Harvard. Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse si fue una simple coincidencia o si obedecía a órdenes del MJ-12 para eliminar cualquier evidencia que pudiera desafiar la narrativa oficial. Y quiera que Menzel ido al director de l'Observatori Astronòmic de Harvard. Y aquest MJ-12... i de ni més ni manco que un comitè secret d'Estats Units que hauria començat la seva activitat per mort de l'incident OVNI de Roswell de 1947.
L'incident OVNI de Roswell de 1947, que és el que dona origen als temps moderns referits a la fenomenologia OVNI.
I segons qui, a moltes altres coses que no comentarem ara.
Val, ja començam. Bé, anem amb aquesta científica. No? La veritat és que aquesta astrònoma, doctora en astronomia i professora d'universitat, és molt, ella mateixa es defineix així, és molt curiosa, eh? I un dels seus plantejaments va precisament en aquesta direcció, la possibilitat de vida extraterrestre. I com ha dit en Sergio fa un moment, com aquesta setmana hem estat parlant d'ella, no?, de la senyora que investiga llums, que no són satèl·lits, i la veritat és que està cercant damunt d'ella. I clar, una de les coses és que hi ha polèmiques, qualcuna massa seriosa, per no tractar-les en la serietat que es mereixen, i que ara no entraré, perquè hi ha polèmiques que ja he dit, massa... prou cercar la xarxa. Ja sé un cas un altre dia amb més temps. Per exemple, quan parlem de teories de la conspiració. Però sí que vull entrar en el tema que ha citat Borja. A la seva plana web, a la seva plana web personal, de Beatriz Villarroel, hi ha un vídeo d'una conferència seva a Zúrich i la vull comentar molt per sobre, més bé resumida, perquè precisament en aquesta conferència ella ens presenta una manera nova, fascinant i científica, de cercar vida extraterrestre. I ho fa, precisament, allunyant-se dels mètodes, diguéssim, tradicionals. Ella diu, per començar, que duim una seixantena d'anys cercant senyals de ràdio o biosignatures. Biosignatures són firmes de vida, diguéssim, com gasos a planetes llunyans, i que s'ha fet sense cap resultat. Diu que és molt difícil trobar un simple punt de llum d'un planeta de la mida de la Terra en un altre sistema solar, així que proposa que, en lloc d'esperar un missatge de ràdio, el que s'hauria de cercar serien artefactes físics, és a dir, com si fossin sondes, o naus, si voleu, que civilitzacions avançades hagin pogut enviar en el nostre propi sistema solar. De fet, el seu equip, el conegut com Vasco, que has comentat, Borja, cerca flashos ràpids de llum en el cel, perquè diu que els objectes artificials reflecteixen la llum del sol quan giren i creen una lluentor que ella defineix com a característica. I que també fan aquesta curiosa i ben interessant recerca històrica, el que has dit tu, Borja, perquè fan servir plaques fotogràfiques de fa 70 anys, és a dir, anteriors d'abans que els humans enviéssim satèl·lits o FEMS especial a l'òrbita, no? Així, doncs, clar, si troben flashos en aquelles imatges antigues, no podrien ser de fabricació humana, que amb això jo crec que tots estem d'acord. Si no has llançat encara res cap a l'espai que orbiti la Terra, si hi ha un llum allà, no pot ser, pot ser qualsevol cosa, però no un objecte enviat des de la Terra. I la sorpresa ve quan diu, quan afirma que el seu equip va trobar nou flashos en un petit tros de cel que varen aparèixer i desaparèixer en 30 minuts a una placa fotogràfica antiga. De totes maneres, el que tu també has dit, planteja la possibilitat que pogués ser pols nuclear de proves secretes. Estem parlant, en aquest cas, de l'any 1952, si no vaig errat. Tu també crec que ho vas dir, 1952, no?
Sí, jo he parlat de sonador OVNI de Washington.
Correcte. Però és que també diu que podrien ser objectes especials no humans. En resum, que era on jo volia arribar, fa una crida a la curiositat científica i a no ignorar els objectes estranys que brillen en el cel. I també ho fa defensant que la ciència ha de donar una resposta verificable a si ens han visitat o no. És a dir, que ve a dir que menys cercar senyals de ràdio de l'espai, no ràdio amb ones hercianes com l'FM o la desapareguda ona mitjana, no, les senyals aquestes provinents de l'espai, i de menys senyals d'aquest tipus, i més mirar què tenim damunt el cap, cercant objectes físics que podrien haver estat aquí des de fa milions d'anys. I bé, hem citat també Harvard, i això mos du a una altra. Ella és menys mediàtica, no?, que Navi Loeb. El manco és polèmic.
El manco de moment.
El manco de moment. Però crec que igual d'interessant com a científica, i jo crec que haurem de seguir-la, no?, de cercar una mica què és el que va fent i fent-li un... I d'això, recerca damunt del seu treball, no ho trobes? Que en Navi Loeb, no, que cada poc mos sorprèn.
És fascinant, i tu parlaves de lo de ses llums aquestes per aventura provocades per proves secretes atòmiques dels anys 50, però és que hi ha casos, ara no ho recordo de memòria, però hi ha casos d'aviraments OVNI, un grapat a la història, que coincideixen amb proves nuclears, no secretes, sinó públiques. De fet, la primera va ser de 47, ni més ni manco, poc després del tema de Roswell. És a dir, hi ha certa correlació, evidentment no completament demostrable, però hi ha certa correlació entre l'aviament OVNI i prova nuclear. Per tant, podria estar tot vinculat.
i per primera vegada raones que un fenomen que una científica diu que potser no tingui origen clar, tu dones la possibilitat a que siguin proves nuclears. Està bé, mostres una miqueta de sensatesa.
Clar, però bé, és una possibilitat tan, no, no tan fascinant com la de... La que ella mateixa diu quan parla de que coincideix exactament amb l'onada ovni de Washington, en les dues setmanes d'onada ovni de Washington.
Sí, i aquestes plaques les he vistes, no sé si a la web de la universitat, a la seva pròpia, o on, perquè he estat aquesta setmana, com hem dit, hem estat trascant damunt d'aquesta científica. Però sí que surt precisament aquestes fotos en les que se veu el cel ple d'estrelles. Hi ha unes quantes que semblen estrelles normals, estels normals, que el setè marcat ja, hi ha una foto de mitja hora després, feta l'any 52, aquests humets ja no hi són. I coincideix, i poses titular de premsa i avall de l'època, amb onada soft. M'hi vols fer cap comentari, Sergio Rigo?
Ja has dit que en Borja és sensat. Només basta descriure la seva camiseta d'avui amb una nau extraterrestre, adduint-ho a una vaca. Això és la sensatesa.
Que... Això és Font de Misteris.
I de, ja ho heu dit tot.
Letras Radio es historia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Radio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Radio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, si és que és un notura, això de ficar por... Sé que en repeteix molt, però és que avui jo el primer ser conscient i pensar que efectivament és bo tractar d'estar previngut davant segons què, perquè mos fa estar alerta, és com un ocellet que quan sent un renou directament fuig. No espera, veurem què passarà, no fos cosa que no arribés a temps, no? Sí, però és que hi ha d'altres que no. Perquè la setmana passada, alguns mitjans varen tornar a parlar del rellotge de l'apocalipsi, Doomsday Clock, li diuen, un invent d'uns científics que l'any, justament, 1947, a Borja, que abans en parlàvem, varen fer un rellotge simbòlic per marcar la fi del món. No deixa de ser curiós que algun dels que ho varen idear varen ser membres del projecte Manhattan. Vaja, quines ironies, no? El projecte Manhattan era el projecte nord-americà per a la creació de les bombes nuclears. El primer dia, quan ho varen fer, aquesta mena de rellotge simbòlic estava a 7 minuts de les 12, del final, segons ells. La vegada que va estar millor va ser quan el final de la Guerra Freda, 15 minuts de les 12. Ara diuen que estem a 85 segons de la mitjanit, del final. I jo em deman, utopies de la mitjanit del 17 i 23 ràdio, que poden fer nosaltres, la població, davant d'això, on principalment el major problema és la carrera armamentista. I bé, i segons el diari El País, la raó és... d'aquest està a punt d'arribar a la mitjanit, com nosaltres ara, com assenyalava en Sergio Rellotge, i de les raons són la incapacitat de los políticos per atajar los desafíos armamentísticos, biológicos, ecológicos y los creados por la inteligencia artificial como la desinformación. No ho sé, però crec, i no sé si dir esper, que de tant ficar por arribarà un moment que mos tornarem insensibles, per bé o per malament. Però això, si no anem alerta, serà com el conte d'en Pere i el Llop, així que gaudim de la vida sense fer mal a ningú. Però si el principal risc és la carrera armamentista i no és a les nostres mans, per què segueixen ficant por? Bé, no ho sé. Avui, Sergio, també mos has parlat d'en Azulema, la mare d'Ali de la Palomera, i va ser molt més pragmàtic. No va anar a ficar por. Va anar a per dir-li al rei el que es trobaria, el trobaria si invadia. Va anar a advertir. No sé vosaltres, però jo això del rellotge de l'apocalipsi me sona una mica ben diferent. El cas, que ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas el polifacètic Pere del Cántara Penya, en els fragments que ha citat en Sergio del seu poema titulat Alí de la Palomera, que diu De ses riqueses i joies ne faran sac i botí, i mai pus serà Mallorca l'esclava dels serraïns. Del rei en Jaume l'armada veureu allunyar-se a nit. Més de l'illa possessori n'aprendrà demà al matí. Jo seré amb ells fins que veja que estan castigant los crims del malvat llec Nabujaia que engrillonat los meus fills. Callar i saltant de les penyes dit la mà d'on un cap fic i nedant entre dos aigos de Mallorca va fugint. Des del terrat de la torre veu-se la retxa sotil que va deixant damunt l'aigua la cos nedant de Nalí. Un vell esclau i una vella mirant-lo estan fit a fit i amb dos damunt ell hi tenen posats llur vida i sentits. Ja les mans toca la terra de 100 barons n'és al mig que l'acompanyen i pullen del pantaleu en lo cim. Del papalló que engalana, penó del rei, prompte Nix, un home més alt que els altres, de sos membres ben complit. Ara sos peus sa genolla, lo moro, més ell humil, lo fa lavar i mudar-li, lo fred i mullat vestit. De mentres que això miraven, ouen vous per lo camí i fong que la palomera lliures tornaven los fills. Lo veia rom que plorava de goig a la fada diu. Creus ara, sàvia Zulema, que és certa la fe que et dit? Si respon, veig que s'apaga la lluna dels serraïns per los mos sol eclipsada de la creu de Jesucrist. Un poema fascinant, escrit a final del segle XIX. I bé, és que segur que passa que si en el final d'aquesta conta enrere hi hagués, com diu la cançó, una nau cap a l'espai, i d'aval, mos preparam, però si no, tanmateix, no ho trobau. I d'això, del Europe, The Final Countdown, al final de la conta enrere. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.